Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
La Fundació Bofill repta els partits que concorren el 14 de febrer a posar l'educació al centre de les seves prioritats. La segregació, l'absentisme o el fracàs escolar són algunes de les problemàtiques que intenta combatre la Fundació. Per aconseguir l'objectiu, l'entitat ha concretat una quinzena de mesures que vol traslladar a totes les formacions perquè les incloguin als programes electorals. El sabadellenc Joan Cuevas, cap de projectes de la Fundació, situa la millora de l'orientació educativa de tots els alumnes com una de les claus de l'èxit.
Que aquest alumne rebi algú que li pregunti com està, què li agradaria fer, quins problemes té, que li expliqui quin tipus d'activitats extraescolars podia fer, que li expliqui com es pot preparar millor un examen. No? Sabem que la majoria d'alumnat que suspenen els exàmens no saben què s'han de preparar per l'examen. No? Doncs aquest tipus d'orientació sabem que marca una gran diferència en aquest tipus d'alumnat.
Cuevas ho ha dit avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio. Segons l'últim estudi de la Fundació Jaume Bofill, Sabadell és un dels 44 municipis catalans amb més segregació escolar, malgrat la millora experimentada els últims 5 anys. L'entitat ho explica pel fet que la ciutat no estigui detectant prou bé l'alumnat vulnerable. Així encetem l'últim Notícies Migdia del mes de gener.
Titulars.
Un divendres marcat per l'inici de la campanya electoral que no fa ni 24 hores que està en marxa. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. Un primer dia marcat per la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en relació al possible ajornament dels comicis que es podria conèixer avui. A l'espera de saber quina és la resolució del TSJC, els candidats sabadellencs continuen endavant amb els seus actes a la ciutat. Avui els temes centrals de la campanya han estat la residència del Sud, la millora de la connexió entre Sabadell i Castellà o el paper del municipalisme durant la pròxima legislatura.
Durant aquest informatiu també us presentarem Mozartland. El muntatge que diumenge es pot veure a la sala Miguel Hernández és una de les propostes culturals del cap de setmana a la ciutat que el Pau Durant en resumeix en la seva particular agenda. I en esports, el Logroñés ha confirmat el positiu de 3 dels 4 casos detectats en el test d'antígens.
Són els de Sidiqui, Ander Vitoria i Celu. En canvi, Bogus ha donat negatiu en el PCR i es pot reincorporar al grup. A les noves proves d'antígens s'ha detectat, a més, el positiu del central Àlex Pérez, que ahir ja no es va entrenar i està a l'espera dels resultats del PCR. L'equip de Sergio Rodríguez s'havia de tornar a exercitar avui, però finalment no ho ha fet.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. A les portes del cap de setmana repassem la previsió del temps de la mà de l'Abel Flores. Molt bon dia.
Hola, què tal? Avui, de nou, l'ambient molt tranquil i amb temperatura que pot fins i tot pujar una miqueta respecte a la d'ahir en zones de la meitat nord, especialment cap al sector del prelitoral, però avui les més altes rondant o fins i tot superant els 25 graus de nou cap a la banda de les Terres de l'Ebre. Tot i això, cap al vessant nord del Pirineu el cel estarà més ennuvolat, amb possibilitat de precipitació fins a mitja tarda aproximadament, amb una cota neu que es mantindrà entre els 2.000-2.200 metres, si fa no fa. De cara al cap de setmana esperem un canvi de temps que ens arribi a sobretot de cara a demà, amb més núvols durant el matí que circularan força ràpidament, amb alguns ruixats que poden caure de forma dispersa, especialment a l'oest del territori, també cap a la banda de la Pirineu, i a la tarda, ruixats a punts del quadrant nord-est, comarques de Girona, que poden anar fins i tot acompanyats d'alguna tempesta. A banda d'això, per l'oest també pot arribar alguna petita precipitació, també cap al vessant nord del Pirineu, la precipitació serà més continuada cap al final del dia, quan a més la cota tendirà a baixar, i és que demà baixa força la temperatura, notarem un contrast important respecte a la temperatura que estem tenint avui, i al final del dia la cota neu baixarà cap als 1.200 metres aproximadament. També cal mencionar el vent, perquè demà podrà bufar amb força, especialment cap a la zona del prelitoral, meitat sud del litoral, i també a cotes elevades del Pirineu, així com en àrees de la depressió central. És tot d'augment, ho deixem aquí des de la Servei Meteorològic de Catalunya.
I comprovem ara com funciona el transport públic a aquesta hora. Javi Torres, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. Per obres a l'estació de Sants entre avui i diumenge, la línia R2 de Rodalies pateix diferents afectacions de freqüències i el servei entre l'aeroport i el Prat de Llobregat queda interromput. També es veuen afectades diferents línies de serveis regionals i la resta de línies de rodalies es poden tornar a veure afectades avui per la vaga de zel d'un grup de maquinistes, igual que els darrers dies d'aquesta setmana. D'altra banda, recordem que a causa de les restriccions de mobilitat, la R7 no circularà ni dissabte ni diumenge, mentre que la R8 ho farà al 50%. Trobareu més informació als canals digitals de rodalies. La resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona funciona amb normalitat i no destaquen més alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Doncs situació tranquil·la també a la xarxa viària catalana. Segons informa aquesta hora el web del Servei Català de Trànsit, no hi ha cap incidència i, per tant, se circula amb fluïdesa amb totes les vies de la xarxa catalana. Passant pràcticament 6 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
La Fundació Jaume Bofill vol que la pròxima legislatura sigui la de l'educació, per això ha llançat 6 reptes als partits polítics perquè els impulsen si arribin al capdavant de la Generalitat. Entre les propostes de l'entitat hi ha lluitar contra la segregació, la millora de l'acompanyament dels alumnes, un bon pla de digitalització, combatre l'absentisme escolar, també les desigualtats fora de l'escola i garantir una educació gratuïta per a tots els infants de fins a 3 anys. 6 reptes que es tradueixen en 15 propostes que avui el cap de projectes de la Fundació Jaume Bofill, el sabadellenc Joan Cuevas, ha detallat al programa El Cafè de la Ràdio.
Un dels reptes principals del sector educatiu català i també de Sabadell és reduir la segregació escolar. En tots dos casos, els índexs no són gaire bons. Per això Cuevas recomana que s'identifiquin abans de les matriculacions els alumnes vulnerables per poder-los repartir millor per tot el territori. Així s'evita la concentració en un únic centre.
Al moment de la preinscripció de la matrícula. Llavors, en aquest moment, el que hem de fer és identificar bé l'alumnat vulnerable, posar mecanismes perquè l'alumnat vulnerable es distribueixi, això vol dir acompanyar-los, això vol dir suggerir a aquest alumnat i aquestes famílies a on es poden anar matriculant.
En paral·lel, des de la Fundació també proposen que els centres més segregats no rebin alumnes de matrícula viva i que siguin més ben finançats que la resta. Un altre dels reptes que destaquen és que no es deixi cap alumne enrere, el que significa que es facin orientacions efectives que tinguin en compte les necessitats i els interessos de cada alumne. També consideren que cal digitalitzar el sistema educatiu i formar el professorat pel que fa a rebaixar l'absentisme escolar, des de la Fundació apunten que la crisi del Covid pot fer que redueixi la demanda de treballadors poc formats i que això eviti que molts joves deixin els estudis per anar a treballar. Finalment argumenten que cal acabar amb la desigualtat fora de l'escola i garantir una educació de qualitat per l'etapa de 0 a 3 anys.
Els estudis ens comencen a dir que els infants en la seva etapa 0-3 que estan en famílies vulnerables, sobretot en famílies on el pare i la mare no tenen estudis postobligatoris, no tenen l'educació obligatòria, diguem. Si no van al 0-3, tenen molt alta probabilitat de patir fracàs escolar.
Per això defensen que totes les famílies vulnerables han de tenir accés a una educació 0-3 que sigui gratuïta.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Primer dia de campanya electoral marcat per la decisió imminent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre l'ajornament o no dels comicis del 14F. La deliberació s'ha fet aquest migdia on s'ha de votar la decisió final que es podria conèixer avui mateix. Ara bé, la sentència sencera es notificarà dilluns que ve. Tot plegat mentre la Fiscalia s'ha mostrat partidària de mantenir la convocatòria del 14 de febrer, tot al·legant que quan es va anunciar la data el 21 de desembre passat ja se sabia que la situació epidemiològica seria complicada. I enmig d'aquesta incertesa, els partits continuen fent campanya, també a la ciutat. Avui, per exemple, número 5 de Ciutadans a les llistes del 14F, el sabadellenc Joan Garcia, ha denunciat que cap govern ha estat capaç de construir la reclamada residència del sud. El fins ara diputat de la formació taronja ha assegurat des del mateix Solà, on s'havien de construir les instal·lacions, que Sabadell necessita urgentment places públiques de residència per a gent gran. Fer-ho possible, assenyala, passa per un govern amb la presència de la seva formació.
Garcia assegura que les mancances a Sabadell en matèria de places públiques són més que evidents, però les dades del conjunt de Catalunya tampoc són gaire millors.
La taxa de desatesos més alta de tota Espanya, estem a la cua, a la llista d'espera d'entrada de gent gran a residències, i crec que que això al final és el que ens dona o ens convida a nosaltres a demanar que hem de fer un canvi de govern, l'únic canvi de govern real. És evident que no és un tripartit, no, com està proposant el PSC, sinó que al final crec que, i això ens proposem i nosaltres volem que sigui així, ha de ser un govern constitucionalista on hi sigui Ciutadans.
En aquest sentit, el diputat sabadellenc defensa que la construcció de la residència del Sud vagi a càrrec de la Generalitat i garanteixi les necessitats de les persones amb menys recursos de la ciutat. D'altra banda, Joan García ha carregat contra la gestió de les residències durant la pandèmia, que qualifica de nefasta. Així mateix assegura que la situació és fruit d'una falta d'inversió endèmica en aquests equipaments.
Per la seva part, Esquerra Republicana ha estrenat la campanya electoral abordant el debat de la mobilitat a la comarca. Principalment ha estat per rebutjar el projecte del quart cinturó i defensar una connexió més modesta entre la carretera de Castellà i la Ronda Oest. També per invertir més en les connexions de transport públic tot plegat per treure els cotxes de la trama urbana.
Per als republicans, el quart cinturó és un projecte desfasat que ja no respon a les necessitats de mobilitat de la ciutadania. Consideren que és un projecte massa gran que trinxarà el territori i que només busca una connexió de l'Estat amb la frontera que es va projectar fa 60 anys. Per això demanen a les institucions que abandonin aquesta idea i permetin que la Generalitat enllaci la carretera de Castellà amb la Ronda Oest. L'exalcalde Juli Fernández és el número 17 a la llista per Barcelona.
Fiar aquesta resposta a l'Estat no és la millor manera de donar resposta a les necessitats de la gent. Fiar aquesta resposta a una infraestructura prevista en els anys 60 amb una voluntat clara de connexió d'alta capacitat de l'Estat amb la frontera no respon a les necessitats ni de la gent de Sabadell, ni de la gent de Castellà, ni de la gent del Vallès Occidental. Per tant, per nosaltres, el que cal fer és que la Generalitat de Catalunya reclami la titularitat d'aquesta via.
D'aquesta manera, els vehicles privats i els de transport no hauran de creuar Sabadell per anar del Vallès a l'autopista. Però els republicans també demanen millores en el transport públic, com ara connectar la línia S2 dels ferrocarrils amb Castellà i enllaçar Terrassa, Sabadell i Granollers. També aposten per crear els intercanviadors de la Renfe a Barberà i Santa Perpètua.
I el candidat del socialista Salvador Illa defensa que té valors del municipalisme com la integració i la gestió en projectes de futur integrats en la candidatura que lidera. Aquest matí, Illa ha conversat amb l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i Sílvia Paneque, cap de llista del PSC per Girona, en un acte telemàtic des de la seu del partit.
Per la seva banda, Farrés ha criticat l'actitud de la Generalitat i ha demanat que sigui una governança més compartida. Per això Illa, qui va ser alcalde de la Roca del Vallès entre el 1995 i el 2005, assegura que si guanya les eleccions del 14 de febrer, comptarà amb els alcaldes del territori per tancar, diu, una etapa de divisió.
El món municipal és peça essencial perquè Catalunya deixi enrere 10 anys perduts, 10 anys absolutament, en fi, de baralles estèrils, no? Amb un govern bloquejat i paralitzat, perquè Catalunya acabi amb aquesta divisió que ens ha portat justament aquests 10 anys perduts, no? Dels que volem passar pàgina, acabi amb aquesta divisió i aposti, per tant, per un retrobament.
Illa assegura que si aconsegueix la victòria es presentarà la investidura no com Ciutadans el passat 2019, quan va aconseguir la victòria a les autonòmiques, però va rebutjar anar al debat d'investidura.
Repassem tot allò que han dit els candidats fins a aquesta hora més enllà de la ciutat. La candidata del PDeCAT, Àngels Chacón, assegura que la seva formació serà clau al govern i tindrà grup parlamentari propi.
D'aquesta manera ha relativitzat els resultats del CEO, segons els quals Esquerra guanyaria les eleccions frec a frec amb Junts per Catalunya i PDeCAT no obtindria cap representant. En aquest sentit assegura que tenen dades pròpies que els avalen i lamenta que és habitual que se'ls vulgui invisibilitzar com a partit.
Pel que fa als Comuns i la CUP, les seves dues candidates han participat avui al debat celebrat a La Vanguardia.
Bona part de l'enfrontament entre els candidats s'ha centrat en parlar sobre com sortirem de la crisi econòmica i com es repartiran els fons europeus que arribaran a Espanya. Jéssica Albiach, que és la número 1 d'En Comú Podem, i ha criticat el model de Junts.
Si volem un nou model econòmic que passi per la transició ecològica, que passi pel feminisme, nosaltres li hem de demanar als que més guanyen i als que més contaminen que col·laboren amb un petit esforç. Ho van fer en l'aprovació de la reforma fiscal. I ara estem escoltant el senyor Canadell dir que se vol carregar l'impost de successions i l'impost de patrimoni. Nosaltres no compartim model amb aquesta gent.
Per la seva banda, la candidata de la CUP, Dolors Sabater, ha criticat que el Constitucional hagi tombat el decret sobre els lloguers socials de la Generalitat.
Fa uns minuts el Tribunal Constitucional ha anunciat que es carregava, no, el decret de la Generalitat perquè els grans tenidors estiguessin obligats a oferir lloguer social a les persones vulnerables que necessiten habitatge. I per mi això és la síntesi del que estem afrontant en aquestes eleccions.
En el debat, la majoria de grups han carregat també contra l'exministre de Sanitat i candidat del PSC, Salvador Illa.
Alejandro Fernández, candidat del PP al 14F, es compromet a fer un hospital de pandèmies a Catalunya.
Així ho ha afirmat el president de la formació, Pablo Casado, assegurant que les mateixes receptes que han funcionat a Madrid, Galícia o Castella i Lleó, també podrien ser vàlides a Catalunya. El PP també eliminaria l'impost de successions i patrimoni i reduiria el tram autonòmic de l'IRPF, així com 15 impostos autonòmics més.
Continuem en clau política quan passa un minut de 3:15. Els 7 presos de Lledoners, entre els quals hi ha el sabadellenc Jordi Cuixart, han sortit avui al voltant de 11:15 del matí de la presó després d'obtenir el tercer grau penitenciari. Els líders independentistes condemnats pel referèndum podran passar el cap de setmana a casa i no hauran de tornar a la presó fins dilluns.
El tercer grau permetrà als presos participar en la campanya electoral. A la sortida del centre penitenciari de Sant Joan de Vilatorrada, els presos han desplegat una pancarta a favor de l'amnistia i han fet una crida la mobilització i anar a votar. Jordi Cuixart, president d'Òmnium.
Els mateixos poders que ens han condemnat, els mateixos poders que ens varen reprimir per posar les urnes a l'1 d'octubre, són ara els que ens volen obligar amb una operació d'estat a posar en risc la nostra salut. Doncs bé, catalans i catalanes, la nostra resposta ha de ser una vegada més determinada, ferma, serena, tranquil·la. Catalans i catalanes, omplim les urnes de paperetes sobiranistes, que ningú es quedi a casa, tots i totes a votar el 14 de febrer.
Malgrat això, alguns dels presos del procés s'han mostrat convençuts que la Fiscalia tornarà a recórrer la semillibertat. A més dels 7 presos de Lledoners, a primera hora d'aquest matí, l'exconsellera Dolors Bassa també ha abandonat la presó de Puig de les Basses, on es troba interna després de la condemna del Tribunal Suprem. Per la seva part, la sabadellenca Carme Forcadell encara no pot gaudir del tercer grau a l'espera que resolgui la seva petició.
I en el vessant municipal, la Crida per Sabadell presentarà una moció al ple de dimarts que ve per incrementar la representació de les dones a l'espai públic. Segons els cridaires, el text ha de ser el punt de partida per obrir un debat on hi participin partits i entitats. La formació s'ha marcat 2 anys de temps per assolir la fita.
La Crida ha volgut avançar-se a la commemoració del 8M i avui ha presentat aquesta moció que pretén fer un gir feminista en places i carrers de la ciutat. A més de possibles canvis en el nomenclàtor, els anticapitalistes volen anar més enllà incidint en els espais físics. La portaveu Nani Valero n'ha parlat avui en roda de premsa.
Que pensem que la resta de grups s'hi haurien de sumar és poder elaborar un projecte que ens permeti planificar amb objectius, amb compromisos tant de temps com de recursos, que ens permeti fer créixer la presència de les dones a l'espai públic en els propers 2 anys. I que això es faci de manera participada amb la ciutadania, generant complicitats, col·laboracions, i a partir d'aquí poder fer aquesta planificació.
A banda d'aquesta proposta, la Crida en presenta 2 més, una conjuntament amb Esquerra perquè es torni a fer l'estudi d'impacte ambiental del tram del quart cinturó entre Sabadell i Granollers, que ha caducat, segons va anunciar fa uns dies, la campanya contra el quart cinturó. La segona, de la mà dels republicans, però també de Junts per Sabadell, perquè el ple de l'Ajuntament reconegui l'estatus d'exiliats i presos polítics dels líders independentistes condemnats o processats pel referèndum de l'1 d'octubre.
Altres notícies en format més breu, atac contra el mural que recorda el crim d'Helena Jubany al carrer Sant Josep.
El grafit inaugurat amb motiu del Dia Internacional contra la Violència envers les Dones ha aparegut guixat amb missatges masclistes. D'altra banda, per aquesta tarda hi ha convocada una concentració a la plaça Sant Roc per rebutjar l'assassinat d'una dona de 94 anys a Badia del Vallès per part del seu fill. Començarà a 6:45 de la tarda.
Les famílies de l'escola Enric Casas es tornen a mobilitzar-se per reclamar espais lliures de cotxes.
El col·lectiu tallarà el carrer Les Paus a 6:45 de la tarda, coincidint amb la sortida d'escola. L'objectiu de la protesta és reivindicar entorns escolars segurs i més pacificats.
2 persones han mort a Terrassa per la mala combustió d'una caldera.
Les víctimes són un home de 81 anys i una dona de 76, amb domicili al carrer Grècia del municipi, que han mort per l'alta concentració de monòxid de carboni dins l'immoble. Els bombers bombers de la Generalitat van rebre l'avís a 11:45 de la nit i ara els Mossos s'han fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació per determinar les causes exactes de les morts.
I aquest cap de setmana es mantindran les mesures de control d'accés al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac.
Una tasca de vigilància que exerciran els mateixos guardes del parc de forma conjunta amb els Mossos d'Esquadra i els agents rurals. La voluntat és evitar aglomeracions en aquest espai natural i evitar desplaçaments sense justificació per part de ciutadans fora dels seus municipis de residència.
Temps ara per a la cultura. El Teatre La Sala participa en una campanya internacional per visibilitzar l'art en els infants de 0 a 6 anys. Small Days 6 desplegarà una setantena d'activitats arreu del món i una d'elles és l'espectacle Mozartland, que s'estrenarà al Teatre Principal aquest diumenge a les 12 del migdia. Julià Ramon, molt bon dia.
Bon dia. La campanya de Small Days és una acció internacional per visibilitzar i posar en valor la importància de les arts escèniques durant la primera infància. El Teatre de la Sala és una part activa d'aquesta associació des de que es va fundar i aquest any a Sabadell s'estrenarà l'espectacle Mozartland, de la companyia El Príncep Totilau. La directora de la sala, Eulàlia Rivera, ha explicat en una entrevista al Cafè la importància d'aquesta celebració.
Hem de tenir clar que no podem deixar de lluitar perquè els nens i nenes de tot el món tinguin accés a les arts, a les arts per la primera infància. És importantíssim, són els primers anys de vida, són molt importants perquè rebin les arts d'una manera, si pot ser, presencial, no? La presència de l'artista i la relació, que la combinació que fa entre l'artista i l'espectador, en aquest cas el nen petit, no? És màgica, i això, pues, en virtual és molt més difícil, evidentment.
A diferència d'altres països on els espais culturals estan totalment tancats, Sabadell celebrarà les activitats de manera presencial, però amb les limitacions corresponents. El director de Mozartland, Marc Herbàs, també ha explicat al Cafè que Mozartland és un espectacle inspirat en un dels seus fills i per això està dedicat als infants. Com es pot intuir pel títol, Mozartland barreja la música de Mozart amb alguns contes populars. L'obra se celebra diumenge al Teatre Principal i ja no queden entrades. De fet, dilluns ja estaven totes exaurides.
Propostes culturals.
Aquest dissabte a les 8 del vespre arriba a l'Estruc una obra teatral que parla de l'eutanàsia. Celebraré mi muerte està protagonitzada pel primer metge que va ser condemnat a Espanya per un cas de final de vida d'aquesta mena, Marcos Ariel Hurman. Va ser el doctor a la vida real del cas i ho és també ara a la ficció. Ell mateix explica el plantejament escènic.
La obra és... Hay mucha escenografía. Una silla, cuatro sillas al lado de la silla principal, que es el público que sube, que hace el jurado que no hubo en la vida real, para que emitan un veredicto que no es de nada más la idea de inocencia o de culpabilidad, sino que piensen sobre la muerte y que piensan sobre la historia. Un proyector, unas imágenes, unos vídeos y otros.
L'obra significa el judici que Hurman va tenir, ja que finalment va arribar a un acord amb la fiscalia per declarar-se culpable i així evitar la presó. El muntatge compta amb el suport de la productora audiovisual de Jordi Évole del Barrio i la direcció teatral d'Alberto San Juan. La companyia del Príncep Totilau porta aquest diumenge a les 12 del migdia l'espectacle Mozartland al Teatre Principal. Enmig d'un jardí austríac del classicisme, quatre músics interpretaran els quatre famosos quartets per la flauta de Mozart i tres actors titellaires, que no són quatre, acompanyant els petits i els grans per un camí d'emocions i gaudi musical. És real l'efecte Mozart? Com s'ha de dir? Mozart, Mozart, o ho matem dient-li amadeus? Confiem que soni la flauta. Microteatre a l'alternativa aquest cap de setmana, tres passis dissabte i tres diumenge, a 6:45, a 7:45 i a 8:45. Es tracta d'una creació pròpia de la companyia Golem, de Marc Tresserres i Víctor Blázquez. S'anomena quin dia? Zuguang, o alguna cosa similar. I demano perdó si la Z i la J s'havien de fer castellanes. De fet, el cartell del muntatge resa: cualquier movimiento supone empeorar la situación.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Està clar que jugar cada 3 dies per nosaltres és difícil. Ha sigut un partit en el que han passat masses coses a la primera part.
Teníem una plantilla jove. Crec que mica en mica ens anem coneixent. Estem tots molt units.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Big win and we are happy that we won.
Gran victòria i estem contentes per haver guanyat. Aquesta setmana hem entrenat dur.
Ha sigut un campionat que ha sortit molt bé, estem molt contents, sobretot després de tants mesos sense competir.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Abans de repassar l'actualitat més enllà de Sabadell, us avancem com evolucionen els indicadors de la pandèmia a la ciutat. El risc de rebrot i la incidència acumulada 14 dies han tornat a baixar aquest divendres. Avui se situen els 600 punts i els 657 casos per cada 100.000 habitants. En canvi, la velocitat de transmissió ha pujat lleugerament al 0,91. En les últimes 24 hores, la ciutat ha comptabilitzat 85 positius més, que eleven la xifra total fins als 13.851. També s'han notificat 6 defuncions més, que situen el volum global des de l'inici de la pandèmia a les 492. A dia d'avui, les persones vacunades contra la Covid-19 a la ciutat ja sumen 5.196. Són 130 més que ahir. D'aquests vacunats, 568 ja han rebut la segona dosi. Doncs malgrat aquestes xifres de vacunació i el ritme lent, la nova ministra de Sanitat confirma que a l'estiu hi haurà el 70% de la població vacunada.
Carolina Darias descarta que el retard en el subministrament de vacunes impedeixi tenir la major part de la població espanyola vacunada a l'estiu. La ministra també ha desestimat l'opció de sancionar aquelles persones que s'han vacunat de manera irregular. I, de moment, tampoc extremarà les mesures per reduir l'incidència de coronavirus i de la soca britànica.
Doncs tot això, avui el secretari, volíem dir, de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha apostat per allargar el gruix de les mesures restrictives més enllà del 7 de febrer. En concret, s'ha mostrat partidari de mantenir el toc de queda nocturn, el confinament municipal i les restriccions al comerç i la restauració. En una entrevista a TV3, Argimon ha insistit que aquesta és la seva opinió i que no hi ha una decisió presa en ferm. A més, ha afirmat que si la variant britànica comporta un alt increment de casos, s'hauran de prendre mesures més dràstiques. I Portugal, atenció, ha tancat fronteres amb Espanya durant 15 dies.
Portugal és el país de la Unió Europea amb la pitjor incidència de coronavirus. Als hospitals falten llits i personal per atendre a tots els pacients de coronavirus i per això Portugal ha decidit evitar qualsevol tipus de contacte amb Espanya durant 2 setmanes.
La Unió Europea amenaça amb bloquejar les exportacions de vacunes si no rep les dosis pactades.
En plena batalla amb AstraZeneca, Brussel·les podria aplicar un mecanisme per impedir que les farmacèutics venguin vacunes a països tercers si no s'entreguen les dosis acordades. La decisió s'hauria de prendre avui i fonts comunitàries ressalten que l'objectiu és augmentar la transparència entre els governs i les farmacèutiques.
Pedro Sánchez salva el decret dels fons europeus gràcies al vot de Bildu i també l'abstenció de Vox.
El Congrés ha donat llum verda al decret que regula els multimilionaris fons europeus per la crisi de la Covid-19. El govern espanyol ha convalidat in extremis el decret que regula la gestió dels fons europeus, reordena l'administració i revisa la normativa per facilitar-ne l'execució.
Uns fons que seran molt necessaris, ja que el producte interior brut espanyol s'ha desplomat un 11%, la caiguda més important des de la Guerra Civil.
Per contra, durant l'últim trimestre l'economia ha crescut moderadament, però això no ha sigut suficient per recuperar el retrocés de la pandèmia. Aquesta caiguda s'explica per la reducció dràstica de les compres que han fet les empreses durant el 2020.
I acabem, fem un últim apunt relacionat amb la cultura perquè Gerard Quintana ha estat distingit amb el Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull per l'obra L'home que va viure dues vegades. És la segona novel·la que escriu el vocalista de Sopa de Cabra i president de l'Acadèmia Catalana de la Música. Així arribem al punt final del Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Sergi Cubero a les vies de so i la Júlia Ramon a la redacció, a la qual acomiadem avui. Li desitgem molta sort en aquesta nova etapa. De seguida, tota la informació esportiva a l'Hotel Suís amb el Pau Vituri. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.